A RAC1 no hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
Dia 6 de desembre de 2017, dia de la Constitució, i nosaltres, a veure, Jiménez, canvia la sintonia i posa'm aquesta altra. Per què fem aquest canvi de sintonia avui? Doncs perquè avui, dia 6 de desembre de 2017, hem pensat que després del que s'ha passat, del que estem vivint i tot això, hi ha una cosa que no podem oblidar, i és que estem dotats d'un sentit que ens ajuda a suportar-ho tot, que és el sentit de l'humor. Sí, no diré que farem unes risses, però sí que parlarem del sentit de l'humor amb persones. I jo vaig pensar, anirem a preguntar al carrer què pensen del sentit de l'humor i tot això, però vaig dir, aquí a la redacció d'aquesta casa, a les diferents redaccions d'aquesta casa, hi ha persones que podrien considerar, permeteu-me que digui aquest terme que últimament està molt desacreditat, persones normals, diguéssim. I aleshores, bé, he pensat que fent un recorregut per aquesta casa trobaria diferents opinions de què és el sentit de l'humor, de com defineixen el seu sentit de l'humor i, sobretot, de quin és l'humorista preferit d'alguns dels redactors d'aquesta casa. Tot això ho farem també parlant d'un home que és un referent per Woody Allen i que va ser col·lega de Groucho Marx, S.J. Perelman. Això ho farem ara al principi del programa d'avui, i també establirem una mena de fil conductor conversant sobre el sentit de l'humor amb Manel Delgado, antropòleg i que té la seva visió del que és el sentit de l'humor. Tot això en aquest especial d'avui, que a mi m'agradaria batejar "Si no hi ha sentit de l'humor, no hi ha vida", o "El sentit de la vida igual a sentit de l'humor". Tot això fins a 11:15, que és l'hora en què avui, dia de la Constitució, dia d'aquest especial del sentit de l'humor, començarà el Tu diràs com cada dia. De moment comencem escoltant l'opinió d'un humorista que últimament ha estat actualitat. Sí, un senyor d'aquesta casa. Eduard Biosca, humorista, puc dir humorista?
Sí, de fet és el que soc, sí. Vull ser més humorista que no pas actor. Sí.
Què és per tu, com definiries tu el sentit de l'humor?
Doncs no t'ho sabria dir. El sentit de l'humor és, jo crec que és bueno, i per mi el sentit de l'humor és enriure'ns de la nostra pròpia existència. Bàsicament això és. Per això, per exemple, l'humor de l'absurd, sempre ens en riem, sempre ens fa coses de, que es passen als éssers humans, defectes que tenim, i quan fem humor de l'absurd ens en fotem de la màxima limitació de l'ésser humà, que és que no sabem per què estem aquí.
Tu l'ubicaries en alguna part del teu cos, el sentit de l'humor? Així com l'olfacte és el nas, l'oïda de les orelles...
El cervell, totalment. Sí. Així com el drama és molt més del cor, és més emoció, el sentit de l'humor és totalment... jo crec que és més intel·lectual que no pas el drama.
Per aleshores, expressions com "m'estic partint la caixa" o... Perdó, "em pixo de riure"... per què la gent de vegades fa pipí rient?
Bueno, perquè afluixes
el cervell,
però bueno, és el cervell que afluixa, i després pues, l'ordre que fa afluixar tot és ve del cervell.
Bueno, part de la broma.
Aquest és el que rigo, no és el que ha fet l'humor, eh?
El teu humorista preferit quin és?
Els meus dos preferits serien el Capri.
Diuen que el treball és salut, però qui ho ha dit això? I ara? Home, que ja ens afaitem, home, no. Més ben dit, el que hauríem de fer és ni afaitar-se, que ja es treballa massa. Però vosaltres ho creieu? No, home, no. L'home no s'ha fet per treballar. La constitució de l'home ja es veu que no s'ha fet per treballar. No és per estar dret, és per estar ajagut. Mireu l'home que treballa, arriba a casa cansat. L'home que ve de no fer res no hi arriba mai a casa cansat. Li és igual.
I el Rubianes.
El trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. El trabajo es la hostia. El trabajo se te pone cachondo, fíjate tú. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana.
I per què t'agraden aquests dos?
El Capri, jo crec que era un fenomen, i més, o sigui, primer perquè suposo que deus veure una cosa sentimental, que és el primer humorista que vaig sentir jo de nen petit i quan tenia els meus pares. I després, un cop m'he fet gran i m'he dedicat a això, l'he escoltat i encara m'he adonat que és més bo del que em pensava, perquè realment fer monòleg sense ni rialles enllaunades ni públic. Per exemple, l'Eugenio feia casets, però eren en directe, hi havia el públic, però aquell ho feia a Palo Seco i era brutal, brutal, brutal. I el Rubianes, perquè era un humorista molt autèntic, era superautèntic.
Si alguno de ustedes le molesta este lenguaje, por favor, que me disculpe. Hombre, yo el lenguaje no lo voy a cambiar.
Va, sentiu això i us engresqueu, escolteu, és que és molt bonic.
Òscar Dalmau, humorista?
Sí, això diuen. De fet, la nòmina la cobrem sota aquest concepte, sí.
És una nòmina humorística.
Sí, també fa riure, sí, sí, fa riure la nòmina.
Tu com definiries el teu sentit de l'humor?
Imbècil, bueno, és que clar, va depèn de dies, eh? Ja, de vegades hi ha, pues això, és més imbècil que altres, o més primari, hi ha dies que et fas conyes més primàries, altres més elaborades, depèn de com...
Tu, per exemple, rius amb els gags aquests d'una persona que cau, aquests...
Sí, però... sí, m'encanta. A mi els vídeos aquests que corren per YouTube i per internet de gent caient, per exemple, sí, em fa molt de riure.
Ubicaries en algun lloc del teu cos el sentit de l'humor?
Clar, és que això també depèn molt del dia, eh? Gran part del dia, potser el cul, sobretot quan estic a casa, allò amb familiars, saps? Allò de dir, si tens el sentit de l'humor al cul, saps? Com a retret. D'altres és més al cap, diguéssim, o de vegades es concentra més a la llengua.
El teu sentit de l'humor té a veure amb els personatges de la competència, els personatges que fas tu o no?
Home, és que, hosti, els personatges que faig a la competència són bastant cafres, eh? Són, ara estic pensant en el Jep, hosti, és un fill de puta, xenòfob, racista, bueno, que seria més aviat el mateix, homòfob.
Has vist això?
L'Angeline és, home, té aquell punt més tendre, però també...
No rigueu!
És que en el fons tots els personatges te'ls estimes, però tenen aquesta part de fills de puta interessant. Jo et diré que tinc una mica de cadascun, també. Sí, no em vull renegar totalment.
Quin seria el teu humorista preferit?
N'hi ha molts, però jo trobo que un dels més multidisciplinars, un tio, allò, és una paraula que no m'agrada, però polièdric, és el Ricky Gervais. És un tio que jo vaig descobrir arran de la comèdia The Office.
Let's try that. Right? just come on, trust me, you'll feel...
És un tio amb el que he rigut, però també m'ha fet plorar, en alguna... O sigui, sí, és un tio que no és actor, a priori, però que tant escriu, això sí que és un gran guionista, i a nivell de, també d'inventar-se formats, aquest format de fer una sitcom, una comèdia de situació, com si estigués gravada, com si hi hagués un equip de televisió darrere gravant un documental, és espectacular, em sembla molt genial. I com a semestre cerimònies, és cert, no com a, ja dins d'un format televisiu o cinematogràfic, sinó com a presentador d'una gala, que és un format que els humoristes odiem profundament, en canvi ell li ha sabut donar la volta i, bé, més que res, s'ha passat de voltes, i precisament això és el que fa que una gala conduïda per Ricky Gervais te la miris sencera, de dalt a baix. És més, miris només els moments en què ell hi surt i parla. Després ja el que diguin els premiats ja és una mica més secundari.
Ladies and gentlemen, Ricky Gervais!
Hello and welcome to the 67th annual Golden Globe Awards, live from Los Angeles. I'm Ricky Gervais. You probably know me as the creator of The Office. No, you don't, do you?
You think Steve Carell did it all? Oh, he's brilliant, isn't he, Steve Carell? He's amazing.
Alguna vegada t'han oferit de monologuista? I t'agrada fer de monologuista o no?
M'han ofert diverses vegades, de fet, de monòlegs, però és un format que el detesto. L'odio, jo no m'hi veig. No sé, això de parlar sol, trobo una mica absurd. I gran part del monòleg sempre és sobre la quotidianitat, sobre la realitat. Hi ha molt poca gent que faci, no sé, el monòleg més aviat més surreal, que no estigui basat en la quotidianitat, que és una cosa que em posa molt dels nervis. M'interessa més. Woody Allen, per exemple, en tenia un d'un ren que va picar una porta i entra, li obren la porta i es troba en una festa de... i el conviden a passar, el ren, després té un accident, bueno, en fi, això sí que m'interessa com a monòleg, dius, hòstia, on anirà a parar, no? Els monòlegs basats més en la quotidianitat, i això ja saps, moltes vegades estan plens de llocs comuns i m'avorreixen.
Keep rolling, we're working into them.
RAC 1, no hi som per festes.
Avui, dia de la Constitució, ens dediquem a parlar d'humor i del sentit de l'humor, també, amb gent de la casa. I pensant en el programa d'avui, de cop, ara deus fer com 8 o 9 dies, Òscar Andreu, a la redacció, diu, mira que m'ha arribat. I m'ensenya un llibre que posa Los mejores relatos de humor de S.J. Perelman. I el títol és Perelmania, pròleg o pròlogo de Woody Allen. I vaig dir, què passa amb això? Aleshores, resulta que el senyor Perelman parlava així.
All comedians, in my experience, are notably insecure. They have absolutely no faith in their ability to make people laugh. And it's not until
aquest senyor que comença afirmant que els humoristes són gent molt insegura i que estan allò a l'escenari, no sé, pendents de veure si allò que expliquen farà gràcia o no, és S.J. Perelman. Didac Aparicio, responsable i autor del llibre, diguéssim. S.J. què vol dir?
Sidney Joseph.
Vale, entenc que ho reduís. Sí.
Ell mateix es deia així, es feia dir així, ho firmava així.
S.J. Perelman, com sí. Diu a Manrique.
Sí, no? Sí.
La, aquesta sí. Sempre
sí,
està allà.
Sí, sí, sí.
Bé, qui era?
Qui era Perelman?
Sí.
Perelman és un escriptor molt atípic. Va escriure quasi tota l'obra, la va publicar una de les revistes més prestigioses de la ficció nord-americana, que es diu el New Yorker,
sí.
Durant 5 dècades, des de l'any 30 fins al 70, que va morir, va publicar en aquesta revista prop de 300 relats. En un mateix any, 53, no sé si va publicar 80 relats, és a dir, era un escriptor que sentia molt còmode amb la forma del relat breu, que sempre era d'humor, i que la seva única incursió primerisa a la novel·la no li va sortir bé, una novel·la que va estar coescrita amb un altre autor, i va descartar aquesta forma, la novel·la, que és la més prestigiosa a nivell de la història de la literatura, i va optar per aquesta forma breu. Ell deia que eren sketches, fulletons en francès, que venia a ser la seva manera, on la seva manera, on la seva forma es manifestava d'una manera més excelsa, no? Ell va començar de dibuixant cartoons, hi ha cartoons. El van contractar a Judge, que era una prestigiosa revista nord-americana de cartoons i de narrativa breu, i allà va conèixer el Harold Ross l'any 28, em sembla que va ser, i aquell mateix any el Ross funda New Yorker.
Val.
I el recluta, i ell deixa una mica el que és el cartoon, o sigui el dibuix, el còmic, vinyetes, i comença a escriure, dient que els comentaris o els globus dels les nubes dels cartons se li feien massa llargs, i al final va dir, bueno, doncs deixo els dibuixos i em dedico
a escriure.
Llavors ell era un escriptor molt particular, però tenia una formació, diguem-ne, d'alta cultura, és a dir, era un autèntic fanàtic del Jim Joyce, per exemple,
Penya.
O del Somerset Maugham, Joseph Conrad. Tenia uns referents molt elevats, però era un lector compulsiu de literatura pulp.
Yeah.
O sigui, literatura de detectius i moltes revistes, li agradaven molt les revistes. Revistes de tota mena, sí, de societat, del cor, de la societat en general, de velles, o sigui, revistes rares. Allà trobava els seus temes, es trobava allà. És a dir, és un dels escriptors on la font d'inspiració és molt evident. És a dir, no la soterra, sinó que la posa en evidència. És a dir, pràcticament tots els relats, i els 42 que hem publicat en aquesta antologia que es diu Perelmania, comencen amb aquesta cita normalment prové d'una revista, on s'explica una anècdota rara, curiosa, extravagant.
Això fa pensar una mica en Quim Monzó.
Sí,
Les columnes de Kim Munzó també tenen una mica aquest aire, no?
Sí, que no sigui que hagi inspirat el Kim Munzó, no ho sé. És a dir, és un autor que no estava traduït. El català, evidentment no, i el castellà n'hi havia molt poca cosa.
He de dir una cosa del llibre. Se relaciona amb Woody Allen i amb Groucho Marx. Woody Allen perquè és referent, i amb Groucho perquè em sembla que eren amics o no coneguts.
Sí.
I curiosament, a la portada et recorda molt a Groucho Marx, però a la contraportada et recorda molt a Woody Allen. I clar, no fa un zèlic perquè és posterior a ell, però realment s'assembla molt a tots dos.
Exacte, i a més està, diguem-ne, ve a ser una mica el deixeble de Groucho i el mestre del Woody Allen. És a dir, Woody Allen, que és l'autor del pròleg del llibre, reconeix obertament que ell és un dels seus referents indiscutibles. El seu humor, a més, un llegeix els contes i reconeix la veu i aquesta espècie de personatge jueu, sofisticat, covard, irònic, bueno, novaiorquès, jueu. Això està a Perelman. I el Woody Allen ho ha reconegut diverses vegades. Amb el Groucho, el Perelman va ser el guionista de les dues primeres pel·lícules dels germans Marx, co-guionista.
Home.
I van ser molt amics. Van tenir una relació molt tensa, també.
O sigui, home, no m'estranya, perquè devia ser complicat fer un guió per una pel·lícula dels Marx i que es respectés, bueno, no sé si es respectava o no, o si eren molt...
No,
molt...
eren uns autèntics animals. O sigui, ell al final de la seva vida... diu barbaritats. Hi ha un conte aquí que es diu, un conte molt autobiogràfic, que es diu Jo te llamaré Snorrer, mi explorador africano, que ell explica una trobada que va tenir amb el Groucho Marx a Hollywood quan el Groucho estava rodant una pel·lícula, i els dos es fan fotent canya. És a dir, és molt graciós, però no deixa de ser una espècie de retrat viu de la relació que tenien entre fascinació, admiració i després bueno, una mica de ràbia, no? D'odi, no? De fet, va ser el Groucho va escriure una cita promocional per un llibre del Perelman que li van enviar des de l'editorial. I el Perelman, una vegada que va anar a una obra de teatre i els fascinaven els germans Marx, van a veure el Groucho al camerino, i quan li va saludar el Groucho li va dir: tu escriuràs el guió de la meva pròxima pel·lícula. I ell es va quedar una mica, i ell va començar a escriure cinema, diguem-ne, a partir d'això.
Però el cinema no era la seva ocupació
durant una... Durant la dècada dels 30, dels 40, ell va estar visquent a Hollywood. Hi ha un conte aquí també que explica molt bé aquesta experiència en forma de relat quasi kafkià, que es diu ¿De verdad conocisteis a Irving Thalberg? Irving Thalberg era el gran productor productor de cinema dels anys 30 i 40, i ells estan sou, ell i la seva dona, visquent en una habitació d'hotel a Hollywood, esperant que els rebi aquest gran productor perquè s'expliqui quina pel·lícula han d'escriure. Però aquest productor no els rep. És a dir, els té allà setmanes senceres i es van trobant amb gent que està en la mateixa situació, és a dir, gent que està allà o porta dos o tres mesos esperant que els rebi Irving Thalberg, però no els rep. I finalment, quan ja s'estan a punt d'anar perquè no poden més, els rep i els deixa una altra vegada en suspens i decideixen marxar. I ell, bueno, ell com el Woody Allen també tenia al·lèrgia a Hollywood, o sigui, a Hollywood, Califòrnia. De fet, quan va guanyar l'Oscar, que aquesta és una cosa que també fa el Woody Allen, que és no anar a recollir els premis, ell va guanyar un Oscar quan va fer el guió de la Vuelta al Mundo en 80 dies. No va anar a recollir-lo, o sigui, ja no va tornar a Hollywood. Era espantós. Hi ha molts relats que tenen que haver al voltant del món del cinema, i aquesta espècie de Hollywood com una espècie de un territori absolutament abjecte i embogit, no? Sense moral, no? I on tot és possible. No?
A l'humor que veiem avui, ja sigui importat des d'Amèrica o fins i tot aquí mateix, hi ha influència d'aquest esperit de Perelman? De buscar aquell detall que no és el més relevant o el més conegut, però que en canvi sí que pot connectar una altra cosa que sigui rellevant pel lector.
Bueno, aquest, aquest és un humor, bueno, l'humor d'un món actual, diguem-ne, les stand-up comedians actuals, no sé si guarden algun tipus de relació amb en Perelman, són molt salvatges, estic pensant en el Louis C.K. o la Amy Schumer. Ja és una altra cosa, no? Però el Woody Allen, amb aquesta espècie de, bueno, personatge que té a veure, un personatge intel·lectual que està molt lligat al món de la literatura o l'imaginari llibresc, això neix aquí d'alguna manera, és a dir, vindria a ser un tipus d'intel·lectual o de còmic molt concret, el que els narradors, que no necessàriament es corresponen amb el propi Perelman, són persones molt cultivades, una mica misàntropes també, però que alhora, els narradors m'acaben enfrontant-se a ells mateixos i no dubten a autodespreciar-se, és a dir, té aquesta cosa com el dandy que sí. Es troba que no deixa de ser un imbècil, no? I aquesta situació es produeix i es repeteix en diverses ocasions, no?
Quant temps t'hi has estat per recopilar?
Això ho han estat fent durant molt de temps. Hi havia una principal antologia que es diu The Most of Perelman, que s'ha anat publicant al llarg dels anys, però arribava fins a l'any, sembla que 59, i no recollia tota la resta de contes, que segons a més el Woody Allen són els millors, és a dir, els de les dècades dels 60 i 70. No? Ell va escriure molts reculls de relats, anava fent, diguem-ne, col·leccions de relats dels que publicava el New Yorker, escollia uns quants i els publicava.
Yeah.
Bueno, jo he estat, diguem-ne, navegant per aquest univers a través de les antologies i a través del propi arxiu del New Yorker, que es pot consultar online. És a dir, el New Yorker té totes les seves revistes, des de l'any 27 fins a l'actualitat, online. I allà estan totes. Estan en el mateix format amb els quan es van publicar. Amb la qual hi ha una certa tasca de, quasi d'antropòleg, no? D'anar pues, descobrint. I d'aquí pues, han sortit els 42 contes dels, no sé, 300, 400 que hauré llegit, no sé.
I el que més t'ha agradat descobrir, que no coneixies abans de completar aquesta antologia de Perelman?
El conte?
No, d'ell, de Perelman.
Què vols dir?
Si has descobert alguna faceta seva que no coneixies a través d'aquests articles, si, és a dir, quina part de Perelman que no coneixies has descobert després bueno, d'aquest o sigui, temps estat, dedicat a buscar tot el seu material?
Clar, o sigui, va estar començar a buscar i dir, ostres, farem un llibre. Això a més ha estat complicat perquè en el procés els hereus van morir i va estar un any en suspès, diguem-ne, en el limbo. A mi m'ha sorprès que una figura, diguem-ne, amb la gràcia i la qualitat literària, una qualitat literària que a més han reconegut escriptors molt prestigiosos, no hagués estat publicat abans. A més, amb un humor que aquí jo crec que es podrà apreciar i gaudir molt bé, no? Aquí el Woody Allen.
Sí, sí.
I a més, és el mateix. Un llegeix això i dic, hòstia, però això és Woody Allen.
Yeah.
No hi ha el Woody Allen del literari, que és pràcticament un plagi. No, per dir-ho d'una manera, però no, el Woody Allen que coneixem millor, que és el Woody Allen de les pel·lícules,
sí.
Neix aquí i llavors dius, ostres, això és un... no sé, poder fer això i compartir-ho és un plaer enorme, no? Esperem que agradi, vaja, no sé, jo m'ho he passat molt bé.
Bé, doncs, si voleu descobrir-lo, sí. Perelmania,
sí.
Los mejores relatos de humor de Issa, que era?
Sidney Joseph Perelman.
Sidney Joseph Perelman, un personatge que suposo que bona part de l'audiència no coneixia i que a través d'aquest llibre pot fer-se la idea de per què Woody Allen fa les pel·lícules que fa, de per què Groucho Marx en algunes pel·lícules del millor actuava com actuava i que mai és tard per reconèixer el talent d'una persona com aquest senyor. Gràcies, Diego Aparicio, i que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
Perquè és d'aquells desconeguts que allò si corre boca a orella voldrien dir que pot obtenir força èxit.
Jo crec que sí.
Que vagi bé, gràcies.
Gràcies.
Adéu.
A RAC 1, no hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
Avui, especial sentit de l'humor.
Mireia Ardèvol, com definiries tu el teu sentit de l'humor?
A mi m'agrada molt, no sé si el meu, però el que a mi m'agrada és l'irònic i sarcàstic una mica, i l'humor negre també m'agrada molt.
Què en tens per negre?
Els que parlen de les coses que tots pensem o que tots sabem que estan passant i ho diuen amb totes les de la llei, diguéssim, o sigui, sense pèls de la llengua, sense vergonya.
Ubicaries d'algun lloc del teu cos, del teu físic, el sentit de l'humor?
Sí, a mi és que quan a mi m'agafen atacs de riure molt sovint i em fa molt mal l'esquena quan tinc un atac de riure. Llavors ja ho ubico directament a la meva esquena, a la zona de les lumbars, sobretot perquè em fa molt mal l'esquena quan ric molt en sèrio, em fa molt mal.
Deu passar fatal, no?
Sí, alguna vegada m'he quedat clavada i tot.
El teu humorista o la teva humorista preferida?
Mira, jo per l'edat que tinc i per reivindicar una mica el paper de les dones, et diria la Sílvia Abril.
Yo también me he hecho mayor, huevos, perdés. Claro. Bueno, las piernas todavía se me juntan por aquí, mira. Mira. Vale, de acuerdo. ¿Y si yo te pago?
No, a mí ya me pagan. Yo ya tengo mi trabajo.
Pero si yo te pago... ¿Tú me harías cositas? Me has dicho, es una tele de pago, vale, de acuerdo, te pago. Ya, huevos fuertes, pero...
No me llames huevos fuertes más, ya.
Qué carácter, cómo te has puesto. El tiempo te ha envejecido y te ha rejuvenecido.
La trobo una tia molt canyera i que diu les coses a la cara i que no li fa vergonya res. No, no, a vegades surt després de molts homes que han fet bromes, surt ella i no es fa petita. Llavors m'agrada molt la Sílvia Abril. Perquè és dona, perquè és canyera i perquè no té vergonya. O sigui, la poses a tu cara més suena i ho fa molt bé, la poses al Club de la Comèdia i també ho fa bé, i la poses, que de fet això em va sorprendre molt, fent un anunci de Ligeresa, i vaig riure molt amb aquell anunci.
No es lo mismo ser una fresca con pasta y comerse un yogurín que comerse una Ligeresa con yogurín.
Oriol de Balanzó, humorista?
No.
Guionista?
Sí.
I més coses?
Sí, autònom, bàsicament. Una mica... Toco tot el que em deixen tocar.
Com definiries el teu sentit de l'humor?
És difícil. Una vegada el vas resumir tu com a càustic. Segurament és això. Jo crec que el meu sentit de l'humor prové bàsicament de l'observació. Per tant, no sé com es diria, observacional.
Voyeur.
Sí, sí, sí. Voyeur crec que és una bona definició.
L'ubicaries en alguna part del teu cos, el sentit de l'humor?
En dos llocs, un al cervell, que és on comença i acaba l'humor, i l'altre segurament a la punta dels dits, perquè em guanyo la vida escrivint-lo. Per tant, com que l'escric preferentment amb un ordinador, doncs a la punta dels dits sobretot és on tinc l'humor.
Alguns parlàvem de que els que fan humor l'ubiquen al cervell, però els que el reben, moltes vegades el reben de base és... una mica com a l'estómac o fins i tot hi ha gent que m'ha dit que a la columna.
Suposo que l'humor provoca reaccions físiques i per tant pot fins i tot ser el llagrimal. Si hi ha un moment en el que plores de riure, doncs l'humor se situa allà. Clar, jo soc també receptor d'humor, però en aquest cas estem parlant de la meva faceta com a emissor o com a escriptor d'humor, per tant, el meu cas és la punta dels dits, segur.
El teu humorista preferit qui és?
Tothom t'haurà dit el mateix, és molt complicat dir-ne un. En dic dos. Un, Amy Schumer, que és una de les humoristes capdavanteres en aquests moments als Estats Units. Please!
But are you too hot to clap? You can't, are you hurt? So my friend sent me a porn link this morning. My friend and I will send each other porn once in a while.
Estats Units estan fent una cosa que aquí no fem, que és visualitzar que les dones fan, evidentment, el humor de la mateixa qualitat o més que els homes, per entendre'ns. En tot cas, el que veiem als Estats Units és que estan donant l'oportunitat, perquè tenen molt èxit comercial, a que les grans cadenes doncs tinguin dones com l'Amy Schumer fent sketchos còmics que són realment per tronxar-se. I l'altre que m'agrada molt, bàsicament perquè em provoca molta incomoditat, és el Larry David, que va ser creador de Seinfeld en el seu moment i que porta uns 12 anys fent una sèrie on ell és protagonista, bàsicament perquè fa tot el contrari del que jo em dedico. Jo em dedico a escriure humor que es realitza exactament o molt semblant a com s'ha escrit, i ell fa una sèrie que es diu Curb Your Enthusiasm, que es basa en petites improvisacions d'esquetxos. Ell el que fa és arriba en una situació, estem en una habitació, ell i dos actors més, més els diu, escolta, jo entraré, us plantejaré una cosa i hem de sortir d'aquesta situació en què tu, no sé, em dones un cop de puny. Val, d'acord. Llavors graven aquí tota la seqüència a partir de només dos o tres instruccions, els diàlegs no estan escrits i com que jo em dedico sobretot a escriure humor dialogat, doncs em fa molta gràcia veure aquest tipus d'humor que a més es basa també en l'observació de situacions incòmodes del dia a dia, però que després es realitza d'una manera molt diferent.
Shame on you, sir, you're a criminal.
Shame on you.
No, shame on you.
This is a surprising way of doing show.
It's really been way different than I thought it was going
to
be.
We wrote enough to give the audience a taste of where their lives are and what's going on.
Com somrius, tu?
No em podeu sentir riure gairebé a diari a la competència, però jo riuria...
A RAC 1 no hi som per festes.
No, 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 que així és una manera de riure falsa.
Vale.
Laia Framis.
Bona nit, són les 9. Els Estats Units reconeixen Jerusalem com a capital d'Israel. Ho acaba d'anunciar Donald Trump. També ha confirmat que inicia els tràmits per traslladar-hi l'ambaixada nord-americana.
I have determined that it is time.
He determinat que ja és hora de reconèixer oficialment Jerusalem com la capital d'Israel. Els anteriors presidents ho havien promès solemnament en campanya, però van fracassar a l'hora de tirar-ho endavant. Jo avui ho faig. Considero que aquest full de ruta és el que millor respon als interessos dels Estats Units i a l'objectiu d'aconseguir la pau entre Israel i els palestins.
El president israelià Benjamin Netanyahu considera que la decisió de Trump és justa i valenta. En canvi, el president palestí Mahmoud Abbas creu que viola totes les resolucions i acords internacionals. L'anunci, de fet, ha rebut múltiples crítiques de la comunitat internacional, sobretot del món àrab, que tem una nova onada de violència al Pròxim Orient. La Unió Europea diu que està molt preocupada per l'impacte que pugui tenir l'anunci dels Estats Units en el procés de pau i Nacions Unides condemna les decisions unilaterals i insisteix que l'única solució és la dels dos estats. Carles Puigdemont ha fet aquesta tarda el primer acte de campanya des de Brussel·les, acompanyat d'Artur Mas. Més de 300 persones han omplert a vessar la sala d'un hotel als afores de la capital belga. Enviada especial de RAC1, Cristina Solies.
Puigdemont, ovacionat amb crits de president, ha insistit que no són unes eleccions normals i que ell vol viure en un país on els polítics que compleixen els compromisos tinguin premis i no càstigs. També creu que l'estat espanyol és molt valent a casa, però molt covard davant la justícia independent d'un país europeu. Per això es fa aquesta pregunta.
Resulta que Podem està en llibertat a la Unió Europea, però no l'estat espanyol. Qui és que està fora de la Unió Europea conceptualment? Nosaltres o ells?
Puigdemont ha recordat als assistents que s'han atapeït a la sala amb estelades i peces de roba grogues que aquí aquest color no està prohibit i ha fet broma que, si no, la policia belga demà es forraria la manifestació.
I els comuns posen a l'ull de l'huracà Miquel Iceta i donen per fet que el PSC donarà suport a Inés Arrimadas després del 21 de desembre. Xavi Domènech ho acaba de dir des de Mataró, Laia Colomer.
Per això insisteix que els comuns són l'única alternativa progressista. De fet, Domènech diu que Albert Rivera i Pedro Sánchez ja estan pactant pels passadissos del Congrés que Iceta faci president Arrimadas.
Que aquest PSOE, que sap perfectament que té a les mans la possibilitat d'una moció de censura per fer fora el Partit Popular i decideix no fer-ho, aquest PSOE ha convertit en una cosa segura. Votar a Miquel Iceta, lamentablement, és votar a Inés Arrimadas.
I carrega que el PSC incorpori a la llista part de l'antiga Unió, responsable, diu, de bona part de les retallades.
Avui ha estat el primer festiu de la campanya de Nadal amb els comerços oberts. Els botiguers del centre de Barcelona asseguren que han treballat a mig gas i que el dia de la Constitució ha estat més fluix que altres anys. Tot i així, el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jané, espera que els propers dies s'animin les vendes. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Pinta bé perquè la situació econòmica és positiva i si tenim la sort de que tot el tema de les eleccions doncs acaba influint poc, doncs té unes perspectives interessants. Estem climatològicament molt bé perquè fa fred i ara toca que faci fred i això és molt bo pel comerç i en definitiva entenem que tot apunta que tindrem una bona campanya de Nadal.
Jané assegura que avui han obert pràcticament tots els comerços del centre de la ciutat.
Ara els esports amb Jaume Molló.
Tenim en marxa l'última jornada de la Lligueta de la Champions amb aquests resultats del primer quart d'hora. Real Madrid 2, Borussia Dortmund 0, gols de Borja Mayoral i Cristiano Ronaldo. Tottenham 0, Apoel 0, Maribor 1, Sevilla 0. Els andalusos necessiten un punt per passar vuitens. Liverpool 2, Spartak de Moscou 0, el segon gol de Coutinho. Feyenoord 0, Nàpols 1, Shakhtar Donetsk 0, Manchester City 0, Leipzig 0, Besiktas 1 i Porto 1, Mónaco 0. Dilluns es farà el sorteig dels vuitens. De moment el Barça coneix tres possibles rivals, el Basilea, el Bayern de Múnich i el Chelsea. Més esport en directe, en joc compartit de la Lliga d'Handbol, a punt d'arribar al descans, Guadalajara 8, Barça 12, ja acabat Freiking Granollers 30, Zamora 23. Els vallesans mantenen les opcions d'entrar a la Copa Sobal. Leo Messi ha parlat a TIC Sports sobre la possibilitat que Javier Mascherano marxi al gener.
Entiendo perfectamente que él vaya a querer jugar más. Está en su último año y quiere jugar, quiere terminar jugando y no estando sentado en un banco, por más que sea el banco del Barcelona.
D'altra banda, Josep Maria Bartomeu ha explicat al diari argentí La Nación que vol que Mascherano es quedi, però que el Barça és humà i escoltarà la voluntat del jugador. I a la Lliga Femenina de Futbol, jugats aquesta tarda, Espanyol 0, Atlètic de Madrid 1 i Sevilla 0, Barça 2.
I el temps aquest dijous vindrà marcat pel sol, que només a partir del migdia quedarà esmorteït pel pas de núvols alts. La nit es mantindrà molt freda, amb gelades a tot l'interior. Les màximes un dia més es mouran entre els 10 i els 15 graus. És tot, més informació a les 10 i al portal de notícies racu.cat.
No hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
Avui especial No hi som per festes, dedicat al sentit de l'humor.
Identificació, sisplau.
Lluís Maria Morros.
Ei.
Cap d'informatius?
Sí.
Humorista?
No.
Però t'agrada l'humor?
Molt.
Series capaç de definir el teu sentit de l'humor?
Jo crec que, pel que em diuen els meus amics, que són la gent que més em coneix, és bastant british. Diuen que tinc un humor així anglès com negre, amb una certa ironia i amb una mica de bon gust, per entendre'ns.
On situaries tu, en el teu cos, el sentit de l'humor?
Jo crec que potser una miqueta al cervell, no?
Al cervell, directament.
Jo crec que sí.
Llavors, això ho tenien els guionistes d'humor, que pensen coses perquè els altres riguin.
Sí, el que passa és que jo no sàpiga fer riure no vol dir que no puguis tenir la capacitat de pensar en situacions que poden fer riure, no?
T'agrada explicar acudits?
En petit comitè, molt petit, sí.
Quin és el teu humorista preferit?
En tinc uns quants, però un dels que més em va marcar i dels que més recordo i que he vist pel·lícules seves i me les he comprat i les veig de tant en tant és el Luis de Funes.
¡Ya estoy aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡General, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ya está bien, ¿no? ¡Se acabó! ¡Allá voy! ¡Espere, señor cura! ¡Espere! ¡Yo soy el padre de la novia!
Usted, señor Rabino.
Llega con dos horas de retraso y disfrazado de qué? De Rabino, como usted. Esto es un Strimer y esto también es un Strimer.
Oh.
Estos son los rizos. ¿No? Y esto también son los rizos.
Oh. ¡Ya hemos llegado!
¡Pero si es mi mujer!
¿Dónde es eso?
Perquè una de les primeres pel·lícules que recordo haver vist al cinema era quan jo era molt petit, el meu pare tenia una cafeteria a Igualada i al costat hi havia un cinema d'aquests del centre de la ciutat que ara estan desapareguts, que era el Saló Rosa. I una de les primeres pel·lícules que jo vaig veure allà era de Luis de Funes. Era una versió del Fantomas. Te recordes que ell feia la investigació i tot això. I recordo, més a més, una de les escenes amb un cotxe que era el Citroën Tiburón, que és el que em deien en aquell moment, i recordo molt clar haver-lo vist perquè era una estil de cotxe, que era com diferent, no? I després veure'l allà, hi havia una fàbrica de xiclets, que hi havia un que queia dins una gran màquina que feia la goma, no? I és una de les coses que més he rigut, però les pel·lícules seves del gendarme Saint-Tropez em fan riure molt, i després hi ha una altra que està ambientada a la Segona Guerra Mundial, a la Resistència, on hi ha una escena que és de l'Iran, que ella està en una sauna, per entendre'ns, i aleshores per conèixer amb un altre i per saber que aquest altre era de la seva corda i que per tant el podia jugar a la Resistència, havien de xiular. I aleshores els veus com estan entremig d'aquell de la boira, com van xiulant, i era de l'Iran. De fet, la vaig veure no fa gaire i vaig riure com si fos la primera vegada que la veia.
Però a tu per què t'agrada Luis de Funès? Perquè és nerviós com quan hi ha aquí crisi als serveis informatius? Perquè es posa histèric quan les coses no surten com ell vol? Perquè és perfeccionista? Per què?
Això ho tenen molt els actors francesos, que són molt, és a dir, mouen molt la cara, mouen molt les expressions, mouen molt els braços, i ell va ser un dels primers que vaig veure, i les és a dir, les seves reaccions de sorpresa, d'emprenyament, com es girava, que donava cops a cap, és a dir, tot això em feia molta gràcia. Jo crec que era una de les grans persones, i és una de les grans persones que ha aconseguit que només amb determinats moviments de la cara i gesticulacions et faci riure, no?
Per tu, l'humor té una vessant terapèutica?
Absolutament. És a dir, jo crec que és totalment imprescindible riure. Has de poder riure unes quantes vegades al dia, si pot ser, i has de riure obertament, t'has de deixar anar. Pot ser que hi hagi un acudit que tu creguis que és el més tonto de tots, però entre la gràcia de la persona que te l'explica i la situació, que et faci riure molt i que creï aquell ambient, no?
Muy agradecido. Adiós.
A RAC 1, No hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
Estàs de broma?
No.
Avui, dia 6 de desembre de 2017, dia de la Constitució, el No hi som per festes està dedicat al sentit de l'humor. Podríem dir que no hi ha vida si no hi ha humor. Manel Delgado, què tal, com estàs?
Encantat, i la resposta és que que no hi hauria és vida intel·ligent. O sigui, hi ha formes de vida que no tenen sentit de l'humor. No sé si es podem fer una idea del que deu ser el sentit de l'humor de les ameves, posem per cas.
I,
igual sí. Igual diuen es troben i van fent, no sé, fan, no sé, els comentaris, les seves anècdotes, però realment sembla ser que el riure o el somriure són respostes específicament humanes, no sé. Evidentment, clar, és saber què pensen les espècies d'animals, però en principi sembla que si tu li expliques un acudit, per exemple, un rinoceront, o sigui, no reacciona, no agafa la gràcia.
Anirem avançant per parts. La primera és intentar saber què és l'humor. Perquè jo he buscat allà la informació típica de Wikipedia. Humor ve de humor humoris, en sabies del llatí, i definia els líquids que permeten l'estabilitat del cos, etc. I l'humor té a veure amb això, o se sap o no?
Per afinitat, suposo que sí. L'humor bàsicament implica una substància que apareix en relació a altres circumstàncies. Per tant, hi ha humor bo i humor dolent. Sí, el mal humor bàsicament implica la segregació d'un líquid, per exemple, la mala llet. I en aquest sentit, doncs, això és humor. Però això que aquesta tonteria se m'acaba d'acudir és un exemple de què vol dir l'humor. La gràcia està bàsicament que la mala llet i el concepte d'humor, tal com ha sigut pres dels clàssics, no té per què tenir una relació. Però en canvi, estarà dicint que la idea de bon o mal humor implica que en certs estats d'ànim estan associats a la segregació de certes substàncies, i estic segur que algun tractat mèdic de bé se saber quin i quan va sorgir va pensar que efectivament que quan tenim certes formes d'estar contents o diguem-ne descontents, pues, feliços o infeliços, diguem-ne, segreguem coses.
Jo t'he de dir que he intentat trobar la resposta, a veure on podríem ubicar el sentit de l'humor o de quina manera el podríem definir, i cap psiquiatre ha hagut parlar massa de... és que això és molt relatiu, a part és un tema que jo em centro més en temes científics.
Mira, si...
científic, no ho sé.
Segurament, si arriben a la conclusió que no és un tema profund ni seriós, vol dir que realment val la pena prendre's un sèrio. I de fet és veritat, ara per ara, i hi ha tantíssims exemples com vulguis, l'única forma de parlar seriosament d'una cosa, l'única forma de dir alguna cosa sincera és dir-ho de broma.
Abans parlaves de bon i mal humor, però clar, quan dius humor, no sé per què tots automàticament fem la sinapsi de pum, algú que t'explica un acudit o coses que et fan riure, no? I en canvi el mal humor es pot interpretar per dues bandes, una, això, la mala llit que deies tu, i l'altra banda, l'humor dolent. Quan la persona diu hòstia, és que aquest tio és molt dolent.
A veure, escolta'm, en primer lloc una qüestió. El fet de que un acudit sigui dolent no implica que hagis de riure quan te l'expliques. Ho dius al jefe. O sigui,
això passa molt,
No, perquè això és una mecànica absolutament inqüestionable. És a dir, si algú que aprecies, que respectes, a la que li, al qual que li tinguis algun tipus de consideració o de por, si t'explica un acudit, és irrellevant del tot. No només que sigui simpàtic, és que sigui graciós, no tan sols si te'l saps o no te'l saps. Yeah. Si t'explica un acudit, diguem-ne, si tu diguem-ne, tens el prurit de no riure, somriure quan et fan una gracieta, quan t'expliquen un acudit, això és un acte d'hostilitat que, evidentment, indica la pitjor de les relacions.
Yeah. Manuel Delgado és antropòleg, i és un dels motius pels quals vaig telefonar i m'agradaria parlar amb tu d'aquest tema. Com a antropòleg, o com no antropòleg, com vulguis, podem dir que naixem amb sentit de l'humor, ja?
A veure, en primer lloc, o sigui, matiso i amplio una informació perquè la signatura de la que sóc responsable és antropologia religiosa. Mm-hmm. I, evidentment, l'humor és una qüestió directament vinculada a aquest àmbit d'allò que s'anomena sobrenatural. Bàsicament perquè Déu no riu mai. Justament la característica del riure és que és per definició diabòlica. Qui somriu és el dimoni. Diguem-ne, imaginar-nos a Déu Nostre Senyor de Cachondeo és que em n'acosta. De fet, hi ha poques pel·lícules, per exemple, penso ara en ve al cap, diguem-ne, una que ja de per si és blasfema o sacrílega, que és l'última tentació de Cristo, basada en la novel·la de Kazantzakis, en què veiem a Crist riure, però està claríssim que Déu és, és un tipus més aviat circunspecte. Yeah. La ironia, bàsicament, correspon al Joker, i correspon, bàsicament, al dimoni, que no fa altra cosa més que riure, bàsicament, de la ingenuïtat que tenim els humans pensant que això té un ordre, que més o menys obeeix algun tipus de pauta natural o divina.
I quan dius això vols dir la vida, la societat,
la vida, diguem-ne, no, o sigui, bàsicament riem quan ens donem que la vida no té ni puto sentit.
Yeah.
I és justament aquesta mena de, diguem-ne, de perplexitat feliç que ens demostra l'evidència de que això no té sentit, que riem.
Ja, però ja,
el riure és la conseqüència d'un acte intel·ligent. De fet, diguem-ne, no sé si aquesta expressió no, utilitzo el nou de corren, però no. És bàsicament idèntica a un orgasme, literalment. El riure és l'orgasme de la intel·ligència, és a dir, és un premi. Un premi muscular que el cos li ofereix, bàsicament, a un tipus de detall que ha trobat la intel·ligència i que, d'una forma o altra, li produeix aquesta mena de satisfacció que té una expressió de la que l'analogia més directa és el riure. De fet, hi ha moltíssimes societats on riure i fornicar, per dir-ho de forma elegant, ja que abans no ho he fet, doncs són la mateixa paraula. És més, hi ha una pel·lícula que en parla, que no sé si algun oient haurà vist.
Clar, però doncs no...
Ah, era difícil.
Tu te'n recordes?
Home, clar que me'n recordo, si no l'haguessin presentat.
Quina?
Va, pistes. La fa Peter O'Toole i aquest, i l'Anthony Quinn. Va, és igual.
Lawrence d'Aràbia, no.
Podria ser Lawrence d'Aràbia.
La Sant David del Pescador, no.
No, aquesta no la feia Peter O'Toole. Però,
no la feien tot.
Però Lawrence d'Aràbia hauria estat bé. No.
Sí, no.
Una pel·lícula que es deia... que es deia Los dientes del diablo.
Val, sí, que el títol no recordo.
Va d'esquimals.
Ah, val, sí.
I efectivament...
Sí. Però jo no recordava Peter O'Toole aquí. Només recordava Anthony Quinn.
Jo crec que és Peter O'Toole, crec que sí.
No, sí.
Sí, perquè és el policia que ve quan ha de tenir el... Crec que és Nanook, perquè és una mena de... diguem-ne, de reedició del nano que l'esquimal de Flaherty, i va detenir, bàsicament, perquè l'home, l'esquimal, ha assassinat a una mena de predicador sí. Diguem-ne, d'aquests, una mena de missioner, que s'havia negat a riure amb la seva dona.
Yeah.
O sigui, de fet, diu, quines, vols riure amb la meva dona? I el tio diu, com que... És més, és una situació molt, molt simpàtica, però no simpàtica perquè la desembocadura és tràgica. Yeah. Però li diu, vols riure amb la meva dona? I diu, com vaig a riure? No, jo te la deixo. Diu, com vas a deixar-me la teva dona? Com si fos una canoa. Diu, jo de la canoa no he dit res. Jo la canoa no te la deixo. Però això ho diu en sèrio. Jo presto la canoa i me la posto la trencada. En canvi, et presto la meva dona i et torna contentíssima de la vida. No, això és la pel·lícula.
Yeah.
I com troba que és una ofensa, diguem-ne, acceptable que aquesta mena de capellanot es negui a riure amb la seva dona, doncs tot automàticament el mata com un acte de... sense voler, però diguem-ne, bàsicament com una reacció ofesa davant del que és un greuge. I realment, és Lévi-Strauss, i podríem buscar-ho el referent exacte, que és mena que hi ha poques analogies més exteses arreu de del món i del temps i de les cultures que l'analogia entre riure i copular, per dir-ho
de tota manera, si copulant rius al mig de l'acte, diguéssim, la persona que no riu et mira com estrany, suposo. No?
Espera, és que l'analogia no és amb... Home, evidentment, s'ha de tenir un respecte.
Ja, sempre.
Era estar allà al rotllo, una barbaritat. Però bé, bueno, no és el tema. No, en sèrio, però... Bueno, escolta'm, en broma. Jo dic que riure i que se caigui la calderilla és el pitjor que et pot passar. Veus l'humor? Però, papa, no, sé,
No, tant això com de que deies que una analogia de la copulació...
No, és que no és correcte. L'analogia és amb l'orgasme.
Amb l'orgasme.
És a dir, però a més és literalment la idea de premi, la idea de premi muscular. És a dir, davant d'una satisfacció, el cost et premia. I en aquest sentit, el riure, és que no és en va que tingui aquesta mena de comparació possible, perquè és que és així.
Bueno, per exemple, tornant als nadons, quan són petits, en principi figura que no veuen res, tot no està borrós, no tenen molt clar, que en canvi sí que sembla que detectem que riuen.
Clar,
que
perquè és una
riure,
forma d'interacció. A veure, escolta una cosa.
Ells no tenen gairebé res, diuen, hosti, què és això? Home, i què passa?
No, home, jo crec que diuen, hosti, quin tio més gilipolla, no sé per quina aquesta obligació té de fer-me aquestes carantolles tan estranyes.
Quina mala sort he tingut de caure en mans d'aquest home.
I en primera qüestió, és a dir, és possible que tinguin raó aquells que diuen que, diguem-ne, que somriure, és a dir, ensenyar les dents juntes implica un acte, diguem-ne, de pavegament, és a dir, un acte de no agressió. I és possible, bàsicament, que els nens ja hagin aconseguit rebre aquesta mena d'instruccions genètiques que no són sinó la insistència de com una pauta cultural ha acabat esdevenint genètica. Però està claríssim que si jo ara que tinc un net de 2 anys ja veig que és el que li fa riure. Li fa riure bàsicament quan faig el ridícul. Acabo d'explicar una tonteria. La imatge, diguem-ne, de la mana al que se li cau la calderilla quan està els pantalons. Per què d'una forma o altra ens desperta un cert somriure i ens dona la idea que efectivament és que és... Clar, és patètic que un acte que se suposa que té unes certes, una dimensió, no diré una profunda, però ni èpica, però una certa serietat, que de sobte hi hagi una mena, diguem-ne, de fallo, com podria ser el que caiguin, diguem-ne, totes les monedes, amb aquest soroll. O sigui, clar, si ens frapa, si en d'una forma o altra ens produeix una mena d'exacsex, justament és perquè és còmic. Però la pregunta és què és el que és còmic. Ara jo convidaria els oients, no va dir els estudiants.
Desbarallant. Sí, estudiants i oients. Bueno, possiblement hi ha oients que són estudiants.
No, però és que...
Si estiguin estudiant, escoltant la ràdio, que són hi ha alguns...
Però escolta'm, a veure, és una cosa que jo podia dir a classe. Els convidaria a pensar en quines condicions riuen. De què riuen? De quin acudit? De quina anècdota? Quan de sobte hi ha una penya que està reunida, tal, diguem-ne, fer una cervesa o sopant, jo què sé, i dius... L'altre dia sabeu el que em va passar? I explico una cosa que teòricament ha de suscitar somriures o riures perquè és còmica. Però què és? Sinó justament una mena de no sé, una mena de sacseig i dia deia que desmenteix la presumpta existència de que hi ha un ordre. Ja. Tu vas per la vida pensant que totes les coses estan com han d'estar, jo què sé, hi ha un ordre, no sé si diví o mà, que hi ha unes lleis, que hi ha uns principis, que la gent ha de fer cert tipus de coses. Un professor, per exemple, que doni una classe sencera amb la bragueta baixada, hosti, és lamentable, o que se li escapi un pet o un rot, això pot passar, però tota la seva imatge, tot el que pretén donar a entendre de solvència, d'autoritat, automàticament se'n va en orris i demostra que és un puto cuento, que tot pagat és bàsicament un sense sentit.
Però, a veure, ara que parlaves d'un grup i persones explicant acudits, immediatament, quan tu l'expliques, veus si ha fet gràcia o no. I aquí li ha fet gràcia i aquí està fingint que li ha fet gràcia. Per tant, genera una certa autocrítica, també, de dir, hosti, no era bo.
No, primer una qüestió, és a dir, fan riure...
Per què l'he explicat?
Fan riure els pobres, fan riure els desgraciats i els poderosos. Bàsicament aquí és que són, d'una forma o altra, una anomalia, una mena de desviació. I ser rics és una desviació d'unidor de la normalitat, però també ens fan riure persones que teòricament haurien de fer-nos una certa consideració, per no dir, segons com, una certa pena, encara que no vulguem reconèixer-ho, perquè el riure és cruel. Aquí està la qüestió.
Ara després en parlarem. Fem una pausa, escoltem testimonis de gent d'aquesta casa que ens expliquen com és el seu sentit de l'humor, on creuen que el tenen, i ens diuen quin és el seu humorista preferit, i tornem a parlar de l'humor com a arma. Ara mateix sabrem quin és l'humorista preferit de dues noies, Cristina Solías i Anna Alfonso. I és la primera intervenció dual que tinc en tota aquesta secció humorística. Per què heu coincidit les dues en el mateix personatge, el mateix humorista, ho sabeu o no?
Ha sigut casualitat, però sí que és veritat que vam dir de seguida que ens vas preguntar quin és el vostre humorista preferit. Les dues teníem el mateix i ens ha semblat de justícia fer-ho conjuntament.
Sí, de seguida vam coincidir amb el mateix. De fet, jo tenia molt clar quin era el meu preferit i vaig veure que ella també, llavors vam dir, ho hem de fer així.
Va, després ho direm quin és. Com definiríeu el vostre sentit de l'humor?
Jo tinc molts tipus de sentit de l'humor. A mi l'humor intel·ligent m'encanta, l'humor satíric, però també em desfaig per l'humor absurd, l'humor semàntic. També es depèn de la relació que tinguis amb la persona que tens davant i amb aquella persona amb la que comparteixes un tipus d'humor o un altre, que tiro més cap a un humor més absurd o cap a un humor, també l'humor negre, per exemple, m'encanta.
I tu, Anna?
A mi em fa molta gràcia la ironia, sobretot, és a dir, l'humor satíric, que representa molt bé l'humorista que direm després, que és el nostre preferit. Trobo que la ironia la feia servir molt bé, I és una de les coses que més gràcia em fan. I això sí, depèn de amb qui estiguis, no? El que deia ella. A mi em fa molta gràcia, per exemple, estar amb un grup d'amics i fer broma d'una cosa que potser algú no li pot fer tanta gràcia, no? Per exemple, si estàs amb un grup en què hi ha algú que saps que és masclista, doncs fer alguna broma que dius, sé que t'estarà molestant.
On situaríeu del vostre cos el sentit de l'humor?
Doncs tot i que sigui típic, jo crec que a dos llocs, a la panxa, que és on més se sent l'humor, i a la cara, perquè a mi em costa molt que no se'm noti que me n'estic enrient d'alguna cosa.
Sí, de fet, l'Anna Alfonso té a la cara, té com dos clotets, efectivament, que ja impliquen que riu molt. Tu, Cristina, també...
Jo, si ho hagués de...
El situes a l'estómac o no?
Jo el situo als ulls, perquè per mi hi ha un moment de quan fas una broma, que és rius, però just després, si aquella broma realment t'ha agradat, hi ha una mirada que et creues amb aquella persona de complicitat que val valor.
I ara la pregunta, quin és el vostre humorista preferit?
Pepe Rubianes.
Home, és el hit de tot el programa, Pepe Rubianes.
Ha, 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 como he hecho teatro, ha, ha, ha. Digo, curious name, ¿eh? Curioso nombre. Él me dice, after but no before. Coño la gracia que me hizo. Me entró bien la palabra, me entró. Ja, 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 je, 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 je. Hice toda la gama de risas, ja, 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 je, 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 je. Jo, 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 ju, 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 que lo haces poco.
Que no és d'ara ni de fa 3 o 4 anys, sinó que a mi ma mare m'explica que em ve de petitíssima, que es veu que em tenia la trona al menjador quan em donava la papilla.
Però què és el que us agradava d'ell? El mateix a totes dues o no?
De fet, jo la primera, només el vaig veure una vegada en directe, sempre el veia a la tele. Quan el vaig veure en directe, no sé si tenia, no sé quina edat tenia, però era petita, i ja feia el seu monòleg Rubianes solamente, i recordo que, clar, amb aquella edat, la meitat de les coses no les entenia, però només de veure els gestos que feia, i les coses que deia, i la manera de parlar, ja em feia gràcia. Llavors, quan em vaig fer gran i el vaig entendre, òbviament, no en tinc cap altre preferit.
Clar, jo és el que anava a explicar, es veu que quan sortia per la tele jo li deia a ma mare, mama el senyor, mama posa el senyor, i menjava la papilla mirant el senyor, que era el Pepe Rubianes. Després també el vaig veure en directe i encara ara hi ha molts moments en què fa servir bromes d'ell, que feia servir per, en un moment determinat, fer humor.
Arrac 1, no hi som per festes, amb Jordi Beltran.
Especial sentit de l'humor. Carles Miró, responsable, he dit responsable, corresponsable de, sí, del funcionament del web de RAC1.cat. Com definiries el teu sentit de l'humor?
Jo crec que el sentit de l'humor és una cosa molt primària. Per tant, no sé, jo tinc un sentit d'humor molt primari. Em fan gràcia coses molt bàsiques, molt... Soc més de les slapstick, és a dir, les caigudes tontes, aquestes coses sempre m'han fet gràcia. De fet, les primeres coses que recordo eren Harold Lloyd, que ho feien per Televisió Espanyola. Totes aquelles aventures que li passaven a Harold Lloyd a mi em feien molta, molta gràcia. O sigui, el gènere aquest de l'slapstick, de l'humor clàssic, crec que és el que em va atrapar. Després, evidentment, hem anat evolucionant, però des de petit recordo que em fan gràcia coses que són, això, molt simples.
Tu podries ubicar el sentit de l'humor en el teu cos?
No sé, per ser coherents amb el discurs, no sé, com és una cosa que he definit com molt simple, molt primària, no sé quina és la part més primària del cos humà, no ho sé, no sé on està. Dubto que sigui el cervell, perquè el cervell diuen que és una cosa molt complicada, no? Per tant, deixo la pregunta a l'aire.
Home, hi ha gent que l'ubica a l'estómac.
Sí, l'estómac seria l'estómac, tota la part del pit, tòrax, també la gent es pixa de riure, per tant, en diríem aquesta part central, no? La part aquesta de l'abdomen, jo crec que seria de les parts que més definirien el d'on flueix el sentit de l'humor. Més enllà que per crear-lo, evidentment els creadors, els que ens fan riure, han de situar el sentit de l'humor al cervell. Aquests són els creadors. Nosaltres que som els consumidors, jo crec que el sentit de l'humor ells el saben buscar en altres llocs i són molt bàsics i molt primaris.
Quin és l'humorista preferit de Carles Miró?
És complicat, eh? Suposo que quan vas comentar que faríem això vaig estar rumiant una mica i ara per evolució veig que reivindicaré la figura de Frank Spencer. Frank Spencer i la Betty Spencer, una parella que eren els protagonistes de la sèrie de la BBC N'hi ha que neixen estrellats, anys 70, a TV3 la van veure als anys 80, el doblatge del Joan Pera.
Sí, vaig tenir una ocupació anterior i no, ara no en tinc cap.
Està aturat?
Sí, avui sí.
I ahir?
Doncs ahir també estava aturat.
En concret, quant de temps fa que estàs sense feina?
Així de cop... És una mica difícil de recordar-la.
Faria de representant de...